Al matí, amb Raquel García. Consell Gitano de Sabadell, format per als ancians que sovint fan de mediadors en conflictes socials amb aquesta comunitat. Es mereixen, com ens explicaven al principi del programa, el respecte dels més joves i acostumen a actuar quan hi ha problemes. Volem saber quins són els seus membres, conèixer com es trien, quin objectiu té l'entitat, com funciona i en quines situacions intervé. Moltes preguntes que ens poden contestar i il·lustrar els seus membres. Amb Mateo Soler, de Can Puigcener, bon dia, benvenido, benvingut.
Bon dia, sí.
També ens acompanya Antio Bengau, que hi ve des de Torre Romeu, bon dia, benvingut. I també, doncs, avui també tenim el Manuel Heredia, que també continua amb nosaltres, el representant de l'associació Gitano. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Expliqueu-nos primer de tot, què és el Consell Gitano i com heu estat escollits?
Nosaltres va ser escollit pels gitanos de Sabadell. O sigui que no la va posar jo ni l'Heredia ni ningú.
I llavors això és una satisfacció, perquè vol dir que molta gent del poble l'han triat.
Sí, ho dic, sí.
I per què, què és el que es valora?
Perquè sent gitanos, que sent tenim presència, i tenim, com diem, una palabra, això va dalt. Això és la firma d'un notari.
Això m'ha agradat molt, la paraula. O sigui,
m'enteneu?
Si jo és dono, molt important. Si em dones la paraula, vol dir que no...
Això és una firma d'un notari.
En el teu cas, tio, vinga, explica'ns per què vas estar escollit, no? Des de quan? Des de quan has sido elegido como en el Consejo Gitano?
Sobre el Gitano?
Sí.
Pues hace... Hostia.
Muchos años
hace
ya, ¿no?
Bastante, porque no te acuerdas. Yo, hace bastante, no me acuerdo tanto, pero que más o menos.
¿Y para, vos...
largo, sí.
¿Y para vosotros qué significa ser elegidos?
Sí. Yo lo veo muy bien. Mucho bueno. Pero no sé, gente que te respetan y uno respeta también el tema, ¿vale?
Uh-huh.
Yo lo veo bien.
¿Cuál es vuestra misión? ¿De qué os encargáis?
¿Nosotros?
Sí.
De todo lo que nos llaman. Todo lo que nos enteramos, que está mal hecho, ahí estamos.
¿Y quines coses estan mal fetes o per quines coses us truquen?
Quan hi ha una baralla, quan hi ha una canalla que fan malbé coses, nosaltres estem aquí. I mirem d'arreglar-lo i ho arreglem.
Això és important, no? Sí. Per exemple, fa doncs, el mes de setembre, no?, que van haver-hi uns ferits al barri, a Can Puigcener, sí. Vosaltres vau ajudar,
sí,
no?, a resoldre aquest conflicte,
I
per
tant,
exemple.
I tant, deia que vaig ajudar.
Com? Explica'ns això, perquè és una cosa que a vegades ens sobta, no?
Al final volia matar-me a mi. Va baixar amb una katana. Van tenir suïcidi i jo no vaig perdonar, que encara em van dir que encara ho perdones, i vaig dir que sí. Va ser un acte de col·laboració i vaig perdonar-lo. Perquè veia on arribem els gitanos.
És necessari el perdó, no?, per garantir aquesta convivència. Explica'ns com és, però, la convivència al barri, amb les comunitats, amb la resta de comunitats.
Portar-se bé, no barallar-se, anar net, vivir com les persones. I jo vaig néixer a Sabadell i tinc 77 anys, I el meu pare va ser el primer gitano que m'arriba a Sabadell.
Imagina't, hi ha tantes generacions.
Per això estem a Los Llibres.
Clar.
Família Soler. Sí, senyor.
En el cas de Torre Romeu, com és la convivència també amb altres cultures i quins són els problemes que et trobes?
¿Cómo me ha dicho?
En el caso de Torre Romeu, en vuestro barrio, ¿cómo es el día a día? ¿Hay buena convivencia con el resto sí, de culturas? Y también explícanos por qué temas te acostumbran a llamar.
Lo principal, que la policía que pasa y está, y a veces se ponen a hablar conmigo y cosas. en que seamos gitanos. Sabemos comprender lo bueno, ¿no? A mí sí me entiendes. Porque eso no cuesta nada de saberlo y decirlo. Y al revés, yo tengo amigos policías. Eso no quiere decir ni esto ni lo otro. ¿Entiendes? Señalar que somos buena gente y buena gente ellos también.
Explicarnos también un poco vuestra cultura, ¿no? Vuestras leyes, porque antes hablábamos, ¿no? Que vosotros también tenéis vuestras propias normas, vuestros propios vuestras propias tradiciones. ¿Qué leyes son las más importantes para los gitanos?
¿Nosotros? Pues la cosa más importante aquí, ¿eh? Que una dona que sigue padrina. Y aquesta nena ha de donar pel seu home, que nosaltres diem el pañuelo. I això és el més important que hi ha als gitanos. Quan això s'acabi, deixarem de ser gitanos. I per això mirem.
Però la societat també canvia, no?
M'enteneu què vull dir?
Mateo.
En què hi ha matrimonis mixtos, Molts, Jo també en tinc a la meva família, Ojo, però decent i com s'ha d'anar. La cara s'ha de tenir que portar cap amunt. Això és la llei nostra. Quina... Nosaltres no ens posem que una nena que vulgui amb un castellano, oi, és ells que tenen que vivir. Ara.
Per vosaltres això és important.
I tant.
¿Qué otras leyes son importantes para vosotros?
¿El cual?
¿Qué leyes son importantes? ¿Qué normas, qué tradiciones de vuestra cultura son importantes y que vosotros,
lo más importante
como
para
consejo?
Nosotros, los gitanos, pues ser buenas personas, que es lo principal, y que tampoco se metan con nosotros y todo eso.
Explicarnos también qué es el rancali o la vara gitana. ¿La vara gitana? ¿El cali?
¿La vara gitana?
Sí. ¿Qué es?
Això ja ve dels nostres avis.
Això, bueno, expliqueu-me què és.
Trataven en cavall.
El Manolo ahí lleva su garrotilla de gitano. Y yo tengo un poquito más grande, pero que no es para nada. Nada más para llevarlo, porque el gitanismo lo tenemos así.
¿Sabes? Es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, pero no quiere decir que tengas el poder Manuel, ¿qué es la vara?
Vamos a ver. La rancalí.
Sí, la rancalí.
Vara gitana.
Vale.
Es el escenificado de lo que están hablando ellos, de que cuando una persona ya es mayor, porque para entrar en el consejo tiene que tener una experiencia, las reglas del consejo son que son gitanos mayores de 55 años. A partir de ahí, los gitanos del barrio, por su trayectoria, por su manera de ser, por el respeto que ese hombre se ha ganado, pues lo respetan. Y entonces se le puede dar la vara de mando. Es como la vara del alcalde, ¿me entiendes? La vara de mando. Esto es un símbolo tradicional de respeto, de tradición y de poder en el pueblo gitano. Es el símbolo de poder. Y por lo tanto, estos señores, que son los que ahora están, y las personas que son mayores, en el consejo, que cualquiera, a ver si me entiendes, cualquiera también puede ser que no esté en el consejo, pero sea un gitano respetado y lo respeten, y media en las mediaciones que tenemos nosotros y tal, y nuestras costumbres, que son fantásticas, ¿me entiendes? Entonces, por lo tanto, vuelvo a decir que, por regla general, pues llevan su garrotita, y ya cuando un gitano es mayor y va con su garrotita y tal, a donde quiera que vaya, que haya otros gitanitos y tal, le abren paso, ¿me entiendes o no? Y si el gitano va, por ejemplo, que hay niños que están bebiendo ya demasiado en un bar, igual puede haber una provocación y pelearse, y le dice, muchachos, venga, se acabó la fiesta, a la casica va, y coge y se van para la casa y dice, vale, tío, lo que usted diga, ¿me entiendes o no? Y tal. Es un significado, ¿me entiendes?, tradicional, que es un símbolo histórico, ¿me entiendes?, de los fiaños.
Pasado, porque todos los que vemos aquí,
sí,
hemos tenido caballería, y yo hace poco que me lo he quitado, por falta que estoy de los bronquios mal, si no tendría. Y esto ya viene de nuestro pasado, que era una vara, un látigo, que se llamaba para las bestias tocarlas, no era para otra cosa, que la vara no vale para nada.
Es un símbolo, ¿no? Como decía al Manuel. Manuel, ¿en qué otros conflictos pueden intervenir también el Consejo? Explícanos cuándo es importante, ¿no? O cuándo vuestra gente os pide ayuda.
A ver, mira, como tú has dicho, la cosa va cambiando, ¿no? Y esperemos que prácticamente, pues, cambie mejor, para mejor, ¿me entiendes? Ten en cuenta de que en los tiempos aquellos y tal, y cómo y de qué manera, pues había palabras como, por ejemplo, de decir la policía, la Guardia Civil, aquella que había de Franco, etcétera, etcétera, que se estaban peleando, pues a lo mejor una familia gitana, y se enteraba la Guardia Civil, que no es como los mozos de escuadra que tenemos con nuestra policía, que son estupendos, y que además trabajamos conjuntamente con ellos. Decían, bueno, pues déjalos que se maten, son entre gitanos que se maten entre ellos. Yo lo he oído en muchas ocasiones, palabras estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cuando, por ejemplo, hay una riña y tal, y de aquella manera, ¿cómo? No somos adictos a la denuncia porque no estamos acostumbrados a que venga la policía a casa, cómo, de qué manera, después que haya un juicio, después que haya presión, etcétera, etcétera. No, no. Ellos tienen unas leyes que automáticamente, como ha dicho el Mateo, la palabra es la ley, ¿eh? La palabra gitana se tiene que cumplir antes que la del juez, ¿me entiendes? En nuestra comunidad, no en la comunidad mayoritaria. Y interviene, pues, cuando, bueno, viviendo juntos en los gestos, como siempre nos ponen y tal, pues siempre tiene que haber alguna que otra familia y tal. Y pelearse un niño con otro niño, ya no se pelean los dos, se pelea la familia, ¿eh? Ya interviene la familia. Entonces, claro, antes de que haya tal y de aquella manera, llega el consejo gitano, oye, ¿qué ha pasado? Esto y esto y esto. Muy bien, pues pone la pena. Tú te vas a desterrar de aquí 3 meses, ¿eh? 3 meses desterrado para que no veas al otro porque tú has sido el que la ha agredido y tal. Y si tiene que ir 3 meses a otro pueblo para que la, en fin, la herida cierre, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Las cosas vayan un poco de aquella manera.
El tiempo siempre da perspectiva.
Exactamente.
¿No?
Otra cosa que hay en el maltrato de género, ¿me entiendes? Pues bueno, también hay familia que tiene a su hija y que a lo mejor el marido no la trata en condiciones, ¿me entiendes o no? Incluso llega a pegarle como 40.000 paños que también les pegan, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos y no va al consejo, se le coge al consejo, se le coge al niño y le dice, mira, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Si tú me entero que tú a la niña la molestas y le pegas, automáticamente te separo. La niña se va con su madre y tú te vas de Barcelona o de Sabadell, ¿eh? Desterrado. No puedes hacer esto. Y hacen caso, ¿me entiendes o no? Hacen caso.
Hacen caso, ¿no? Normalmente, ¿sí? Os hacen caso, ¿no?
Hacen caso. Para eso estamos elegidos.
¿Y cada quan os trobeu? Parleu? Doncs el Consell de es reuneix de tant en tant? Com us comuniqueu, com us expliqueu, no? Perquè suposo que cada barri té les seves singularitats, té les seves problemàtiques, però hi haurà coses que compartir.
Quedem un dia i fem com ara, aquí. Ens ajuntem tots i parlem el que hem de fer.
I expliqueu-nos també, perquè en el moment actual, no, en el moment actual de la societat, de la crisi, no, que també diuen que, bueno, que ja no s'estem recuperant, però hi ha gent que sigue i seguirà vivint en una situació molt al límit, no? Com està vostra gent, vostre poble, en què situació lo veis?
Hay gente que lo necesita y gente que se busca la vida como puede, uno con la chatarra, otro va al mercadillo. Pero hambre no pasa.
Pues así, ¿eh? Tal como dice la cosa.
¿Pero os preocupa? ¿Cómo veis a vuestros jóvenes y a vuestros... Y a los hombres, a las mujeres? ¿Cómo los veis?
¿De juntarse con otras personas o algo?
No. De la situación actual, de la crisis, ¿no? Del contexto, de las dificultades que hay.
Sí, dime, guapa.
Perdona
que te haya dicho guapa,
No pasa nada, me lo he cumplido. Que digo que cómo lo veis, si a ellos os preguntan, ¿no? O les preocupa la situación, la economía, las dificultades, ¿no? El que antes hablábamos que muchas veces, pues bueno, pues no hay muchas oportunidades a veces, porque también por la discriminación, ¿no? Que también a veces sufrís.
Eso es agradecer a la persona, que si preguntan y uno contesta, o sea, yo creo que eso lo agradecen mucho, supongamos. Ahora, si uno mira y se pone la espalda, eso ya no, ¿me entiendes? No, eso ya no tira.
De momento vamos nosotros. Vamos nosotros ahora con ella, con su marido y ella. Uh-huh. A ver qué situaciones.
A pesar de las dificultades.
Los mandamos a la asistencia social.
Claro.
Que para eso están.
A pesar de las dificultades económicas que tenemos, no pedimos más, ¿me entiendes? No somos egoístas. Nosotros los gitanos, ser gitano, una de las cosas que prácticamente tenemos que estamos muy contentos, nos levantamos por la mañana y tenemos 10 euros en el bolsillo y somos los más felices del mundo entero, ¿me entiendes o no? No tenemos segundas viviendas ni viviendas en el otro lado y tal y cómo y de qué manera, y nos arreglamos, no somos personas que revolucionamos, que queremos más, que solamente con que estemos con salud y libertad, ¿me entiendes? Que es la palabra gitana, uh-huh. Salud y libertad, nuestro saludo gitano es salud y libertad, ¿me entiendes? Que tengamos, ya tenemos bastante, ¿me entiendes o no? O sea, no queremos más, no somos egoístas, no somos de aquella manera. Pero claro, automáticamente sí que verdaderamente está el tema de orgullo, de honor, ¿no? De honor. Queremos que nos den nuestro sitio, pero que no pedimos más, ¿me entiendes o no? Y que por lo tanto nuestra sociedad cada día va avanzando más, automáticamente, ten en cuenta de que dentro de muy poco vamos a tener doctores médicos, o sea, doctores gitanos, vamos a tener enfermeras, tenemos antropólogas, tenemos psicólogos, lo vamos a tener todo, ¿me entiendes o no? Todo, porque el que siembra y es buena persona, ¿me entiendes o no? A pesar de los estereotipos, ¿me entiendes? Que hay, cómo y de qué manera, pues bueno, de todo eso salimos, ¿me entiendes o no? Porque, bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero ten en cuenta de que la comunidad gitana lo que se ve es un poco apartada, ¿me entiendes? Del sistema, no quieren contar, no cuentan. Nosotros tampoco queremos contar con ellos, porque si no quieren, si tú te juntas conmigo y me invitas, yo te invito a ti. Y si tú me invitas a tu boda, yo te invito a la mía. Pero si tú no me invitas a una boda de tu hija, tampoco te voy a invitar yo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o no? También tenemos nuestro orgullo, ¿me entiendes o no? Como cualquiera. Pero no obstante, como bien decía él, nosotros, gracias a Dios, los gitanos de Sabadell no están pasando hambre. También hay gitanos muy vulnerables y que necesitan los servicios sociales, como cualquiera. Nos parece muy bien. Estos son unos recursos públicos de los contribuyentes de la ciudadanía y que, por lo tanto, estamos contentísimos, no la ayuda sociales que se están haciendo, ¿no? Pero hay algo primordial, de que ten en cuenta que es lo que te vengo a decir, que hay otras ONG, que tienen más infraestructura, que tienen equipo técnico, uh-huh. etcétera, etcétera, y que se ponen a concurso con nosotros, que somos unos políticos gitanos y tal, y se lo dan a ellos, ¿me entiendes o no? Los recursos. Pero ¿qué es lo que pasa? De que eso no funciona. No funciona porque, mira, ¿sabes lo que hace falta en el pueblo gitano? Porque maestros de escuela, la educación es para todos. Pero hace falta de que el maestro de escuela tenga un referente. Un referente gitano en los colegios, donde hay mucha población gitana como aquí, ¿no? Para que cuando haya cualquier cosa, que llame a este referente y este referente va, habla con los niños, habla con los padres, como hemos hecho nosotros, y la cosa funciona. El absentismo escolar ha reducido mucho, mucho en Sabadell, automáticamente desde el año pasado. El año pasado, con Enséñame y tal, hicimos un convenio, en lo cual era puerta por puerta, y nosotros íbamos a la familia gitana, y le tocábamos en la puerta, y le decíamos, oye, ¿podemos entrar? Sí, venga, nos hacían café porque nos dejan entrar, nos hacen nuestro cafelito y tal, y hablamos con la familia y les decimos la importancia, ¿me entiendes?, de que el niño empiece a ir al cole y tenga una formación, que eso es tener una seguridad laboral, tener una corriente de ingreso diario en su casa que automáticamente no lo tenemos, ¿me entiendes? Y a veces, créemelo, que si algún gitano, que son muchos, tiene que hacer algunas cosas que no están en el reglamento, ¿me entiendes? De ¿cómo? En el reglamento, en la parte buena, ¿no? En la sí, parte buena del reglamento.
Que siempre hay el que tendrá o que acaba delinquiendo
sí,
o en el tema de las drogas, ¿no?
Exactamente.
Pues como en todas las culturas, ¿no? Lo que pasa, claro, hay quien se desvía.
Pero eso es responsabilidad y culpa de la administración pública. Le obliga. Porque mira, yo, como yo 40.000 gitanos, pero me pongo de ejemplo yo, ¿no? Para no poner a otro. Oye, yo he trabajado y yo he estado en la Generalidad, yo he sido asesor, yo me he movido, yo he estado montando muebles en Sabadell con un camioncito cuando vine, repartiendo muebles, como cualquier otra persona. Yo tenía una corriente de dinero en mi casa, ¿me entiendes o no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, me dieron la oportunidad, yo estoy encantado, ¿no? Pero no tenemos todos la misma oportunidad. Tuve que hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya ver aquello, automáticamente, pues yo, mis dos hijas que tengo, pues son licenciadas, ¿me entiendes o no? Y bueno, y están ahí, están trabajando en su sitio, ¿cómo y de qué manera? Eso es lo que nos hace falta. Y para ser licenciada, tiene uno que ir a la universidad, luego hacer oposiciones y tener un currículum. Si un gitano de la índole, que no nos dan otra oportunidad, pues bueno, pues no tiene esa oportunidad de poder ir al colegio, de poder ir a tal y de aquella manera, ¿qué le queda? La chatarra y delinquir, ¿me entiendes o no? La chatarra y delinquir, porque tiene que comer, pero se ve obligado. Nosotros queremos ser buenos. Mira que te diga, si yo fuera doctor, ¿cuántas payos curaría yo? ¿Me entiendes o no? ¿A cuántos? Pero claro, si no soy doctor, pues ahí me quedo. ¿Me entiendes o no? Y eso sería magnífico, ¿me entiendes o no? De decirle aquello, de decirle, hombre, mire usted, no, mire usted, que es que yo soy gitanito, ¿me entiendes o no? Soy gitano, hombre, y tal, ¿no? Y claro, es lo que te vengo a decir, que sí, que hay unos pocos que se tienen que delinquir en cualquier cosa, pero eso lo haría yo, lo harías tú, lo haría cualquiera. ¿Me entiendes o no? Si a estas personas contaran con el pueblo gitano y pudiéramos hacer el tema laboral con estas personas que están, pues, bueno, que tienen menos recursos, y que hubiera una oportunidad laboral, el tío Mateo, el tío, él, yo, iríamos a acompañar y le diríamos, no hace falta hacer nada más, es de decirle al gitano, el tío Mateo, escucha que te diga, nene, ya déjate de tontería, ya te dejas de tontería, tienes tu trabajo, escucha que te diga, te vamos a dar tu trabajo, si tú faltas trabajo y tal y de aquella manera, los payos no te van a echar, te vamos a echar nosotros mismos, ¿me entiendes o no? Y eso automáticamente funciona, porque cuando es en el tema de la vivienda, que reparten las viviendas y tal, nosotros hemos estado, está el tío Mateo, está el otro, no incluye la administración ahí, pues cuando le dan una vivienda a un gitano, nosotros le decimos, oye, mira, escucha que te diga que estamos aquí nosotros en medio, ten en cuenta que esto va a meter en un bloque, que en un bloque hay un presidente, que hay que pagar una cota, que hay que estar, que hay reuniones, que tal, que no se puede hacer escándalo a las 2 de la mañana de fiesta con la guitarra, y tal, y de qué manera.
Unas normas de convivencia.
Las normas de todo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, tío, que estoy de acuerdo. Chico, muy bien. Que no tengamos que venir nosotros, que si venimos nosotros no te echan los payos, te vamos a echar nosotros porque eres un incívico, ¿me entiendes o no? Hacen caso, ¿me entiendes o no? Pero aquí sortean la vivienda, ala, si te he visto no me acuerdo, y automáticamente lo que pasa es que los vecinos llaman a la policía le pone a la esposa y agrava más el problema, ¿me entiendes? Lo meten en la cárcel y se enrabia más la gente, ¿me entiendes o no? Y eso de la policía es para otras cosas, no para cosas cívicas, de comportamiento educativa. La policía tiene que intervenir lo mínimo en estos temas, tiene que tener venir en otros temas de terrorismo, en otras cosas de no sé qué, pero claro, a ver si me entiendes, automáticamente tenemos que estar nosotros, y eso algunos ayuntamientos y algunos técnicos no lo aceptan, porque le estamos quitando el puesto a ellos, ¿me entiendes o no? Pero deben de saber que cuando sale el sol, por muchas manos que pongamos, jamás lo vamos a tapar. No lo vamos a tapar. Por muchos problemas que pongan la comunidad gitana, hasta aquí, la comunidad gitana está en Sabadell, cómo y de qué manera. Y si quieren entrar en un diálogo, en una colaboración, etcétera, etcétera, pues que entren. ¿Cuántos años llevamos? ¿Cuántas subvenciones públicas se han gastado la administración de Europa, del otro lado, del otro? Millones, trillones. Tú no te lo puedes imaginar. Yo sí que lo sé porque estoy metido en el tema. ¿Qué resultado ha dado? Mínimo, ¿me entiendes o no? Mínimo. ¿Por qué? Porque han hecho las cosas para los gitanos sin contar con los gitanos.
Per això és important el que deies, no? Aquesta comunicació, aquesta implicació del mateix col·lectiu, no? A les administracions i a les institucions, perquè evidentment doncs serà més fàcil doncs trobar les solucions. Nosaltres ara també el que farem és veure que l'educació també ajuda a transformar, no? Coneixerem el cas de joves gitanos doncs, que estan estudiant, que estan anant a la universitat i que ens explicaran aquesta vivència. Però primer, el que fem ara és que donar la benvinguda al Pau Duran, que el tenim per aquí, voltant a Can Puigcener, perquè em sembla doncs, que ha anat a un dels tallers on s'elaboren els tradicionals palmons, perquè clar, doncs, aviat arribarà la Setmana Santa i aquesta és una de les tradicions que implica el barri i també el col·lectiu. Moltíssimes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé.
Muy bien, muchas gracias.
I Pau Duran, explica'ns ara, per on pares?
Doncs mira, Raquel, estic en una casa d'aquí del barri, a Can Puiggener, que tu has dit que les palmes i els palmons arriben ja, no? Ja veiem a sobre el calendari la data del diumenge de Rams, però aquí hi ha molta feina feta i des de fa molts dies ja estic en un menjador d'aquells macos, de poder juntar tota la família amb una taula ben gran de treball, amb palmes de les petitones. Si mireu al Twitter veureu que he penjat unes fotos boníssimes amb unes palmetes molt cuques, unes flors també fetes amb la fulla, unes palmes ja més grans i palmons d'aquests que no te'ls acabes, que fan gairebé 4 metres. Tot preparat ja per aquest diumenge de Rams que està per venir, però jo veig molta feina i llavors li vull preguntar a la senyora de la casa, a la Mari Cortés, aviam què significa haver de treballar això. Mari Cortés, buenos días.
Buenos días.
Yo veo mucho trabajo aquí, ¿Esto hace tiempo que está en marcha?
Sí, hace bastante, pues casi 3 meses. Desde el mes de la Navidad, por ejemplo, yo la tengo, porque como tenemos que hacer muchas medidas, pues claro, es un producto muy laborioso. Tiene mucha, mucha faena, más de lo que la gente se imagina.
Claro, es fuerte, porque Navidades parece que queda como muy lejos, pero ya estabais aquí a mano. Además, esto no tiene truco. O sea, esto, ¿cuántos pares de manos se ponen a trabajar aquí?
Bueno, en principio me ayudan mi hija, mi marido, mi hijo, los niños pequeños, mis nietos van aprendiendo. Mi nieta, con 8 años, ya sabe también hacerlas. Y claro, somos muchos para hacerlas, pero son muchas medidas, muchos modelos diferentes. Porque claro, la palma, las niñas pequeñas desde que nacen hasta que hacen la comunión, y claro, son diferentes edades, entonces hay muchos tamaños.
Además, aquí no hay teoría que valga, o sea, hay que sentarse y aprender cómo pues va,
sí,
¿no?
Claro, hay que trabajar porque es una fiesta muy bonita y claro, con el tiempo también se está perdiendo. Porque resulta de que, claro, mucha gente pues ya no le sigue. Normalmente las abuelitas son las que lo llevan para adelante. Porque la gente joven, pues bueno, te va comprando, pero todo va a la gente mayor, que se lo va inculcando.
O sea, vais notando que se mantiene, pero que no se incorpora la gente joven.
Sí, va costando bastante. Lo que pasa que, bueno, se vende, pero ahora ya no es como, por ejemplo, a lo mejor hace 15 años atrás, que yo me acuerdo que las terminabas todas, te faltaban, y bueno, y era una cosa tan bonita, pero ahora, pues bueno, normalmente ya llevamos unos cuantos años que nos sobran y las tenemos que tirar.
Ostras, claro, y además, imagino, si las estáis haciendo desde Navidades, aquí hay que tener mucho saber, mucho conocimiento de cómo ir conservando, ¿no? Pues tener trucos de saber trabajar el material por parte vuestra.
Claro, el mantenimiento es bastante difícil, porque ten en cuenta que el amarillo que tiene se hace con azufre, o sea, y luego necesitan mucha agua, necesitan un mantenimiento que es bastante difícil. Cualquier persona, por ejemplo, pues no sabría hacerlo. Nosotros porque somos artesanos y lo hacemos nosotros. Hay mucha gente que ya las compra hechas y luego las revende. Pero bueno, nosotros eso no lo hacemos. Las vamos haciendo y luego ya pues las conservamos porque tenemos, claro, la sabiduría de hacerlo de tantos años.
Y entiendo que desde Navidades tenéis que estar ya pendientes del producto que os llevan, ¿no?
Claro, y luego ten en cuenta de que esto tiene que estar en una habitación también al aire libre, porque luego abre la azofradera, que se llaman. Y claro, echa un olor que tampoco, a ver, gente que viviera en piso o según en qué sitio, tampoco podrían tener este mantenimiento, porque eso no es bueno para la salud.
Por tanto, tenéis que destinar unos espacios también exclusivamente a estos casi 4 meses, digamos, ¿no?
Claro, claro. Yo, por ejemplo, tengo 3 meses haciéndola. Hay gente que a lo mejor la compra hecha y se la trae la misma semana, entonces la vende. Pero nosotros la estamos trabajando pues desde el mes de la Navidad.
Y claro, yo veo unos diseños que me llaman mucho la atención, pero ¿esto cómo decidís? ¿Cómo va a ser el resultado final? Digamos, ¿cómo tejes la hoja? ¿Cómo te haces una primera idea mental para luego ejecutarla? ¿Cómo decides un poco qué formato va a tener?
No, eso ya va saliendo a base de la experiencia, que vas cogiendo la hoja, las vas trabajando y todo es mentalmente. Te sientas y ya todo va surgiendo y no tienes ningún modelo de decir, bueno, pago este, no. Te salen 1000 modelos. Por eso luego las mujeres cuando vienen a elegirlas se tiran 3 horas para coger una palma, porque tienen tantos modelos y todos les gustan y son los trenzados todos diferentes y claro, pues eso va saliendo según la marcha, la experiencia lo hace todo, claro.
O sea, yo me tiraría una semana aquí decidiendo a ver cómo la diseño como tal y tú vas tejiendo y ya sabes cómo va a acabar, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que aprenderías pues como se aprende todo el mundo, pero bueno, con el tiempo también harías las cosas mejor y te saldrían bien. A lo primero te costaría, claro.
Mari, muchas gracias por abrirnos tu casa.
Venga, vosotros.
Raquel, et porto unes palmetes delicioses que ens han regalat, que són una cocada. Ara, quan arribem un altre cop a la plaça, les veureu.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Evidentment no podem fer un programa especial pel Dia Internacional del Poble Gitano i deixar passar l'oportunitat de parlar amb els més joves de la comunitat. Davant aquest món tan globalitzat, és fàcil resistir dins de la pròpia cultura o les influències del mercat i dels referents hegemònics són poderosos? Què els interessa als joves gitanos que estudien? Estudien més ara que, per exemple, fa 10 anys? De què volen treballar? Per saber-ho, doncs, avui hem convidat a una tertúlia de joves a l'Esther Acevedo, que és, bueno, ha acabat ja els estudis de pedagogia. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya l'Aida Doia, que està finalitzant Educació Social. Bon dia.
Bon dia.
I el Jairo Jiménez, que està estudiant per la prova d'accés a la Universitat de Majors de 25 anys perquè vol, doncs, fer estudis d'economia, em sembla, no?
Sí, per què no?
Molt bé, bon dia i benvingut també.
Bon dia, Raquel.
Ara ho dèiem, no? Potser fa 10 anys no hi havia les xifres d'escolarització que hi ha ara, no? Avui dia, entre els joves gitanos. Què en penseu? Vosaltres heu tingut més oportunitats que els vostres pares, que els vostres avis i besavis? Vinga, Aida.
Doncs sí que és veritat que l'escolarització, quan han anat passant els anys, sí que ha pujat el nombre d'escolarització dels nens, però sí que hem de dir que els nostres pares no han tingut les mateixes oportunitats que hem tingut nosaltres. Ja no només les mateixes oportunitats, sinó la facilitat que ens donen de poder escollir si volem treballar, si volem estudiar, i a poc a poc s'està escoltant més, i és una pràctica que es fa cada vegada més.
M'agrada el que has dit, no? Escollir, que us donen l'oportunitat d'escollir, perquè moltes vegades hi ha com la idea, no?, l'imaginari de no, quan arriba una edat heu de deixar d'estudiar per anar, doncs, al Mercadal o per treballar amb els pares, i en el teu cas
no, a mi m'han deixat escollir.
En el teu cas, explica'ns, Esther, també, doncs, si vas tenir més facilitats que la resta de la teva família, i per què vas decidir, doncs, a fer pedagogia?
En el meu cas, també penso que he tingut més facilitats que els meus pares. Penso que l'educació avui dia està avançant molt, que actualment trobem molts nens d'ètnia gitana que estan escolaritzats. Les famílies també estan avançant i se li donen més oportunitats de poder estudiar, de poder tenir una bona formació de cara al futur, i tenim la possibilitat de poder escollir els estudis que ens agraden i poder treballar d'alguna cosa que realment tenim ganes, i jo penso que sí, que actualment hem fet avanços en la comunitat.
Mm-hmm. Explica'ns, Jairo, també, la teva experiència.
Doncs penso que és un tema 100% d'oportunitat, perquè la capacitat sempre ha estat allí. Hem tingut la sort de trobar-nos un escenari on les oportunitats sí que han estat més a la nostra mà, i les hem sabut aprofitar. Per exemple, meu pare no va estudiar, el meu avi tampoc, però al meu avi li hagués agradat moltíssim poder estudiar.
El meu pare només va anar 7 dies a l'escola, o sigui que...
Estem parlant d'oportunitats al cap i a la fi, no? I sí que és veritat que ara sí que tenim aquestes oportunitats, però portem una tendència, no?, de segles, de que això no és una cosa per nosaltres, no? Però nosaltres ho parlem moltes vegades, que això s'ha d'acabar. L'educació també és per als gitanos.
Uh-huh,
I els gitanos també tenim molt que aportar i enriquir la pròpia educació.
Expliqueu-nos també la vostra vivència, no? A quines escoles vau anar, no? I també, doncs, a com ho vau viure. si pel fet també de ser gitanos doncs a vegades havíeu tingut doncs algun problema, algun prejudici.
Jo sí que és veritat que jo vaig estudiar a Terrassa, al Cavall Bernat, i bueno, va ser un institut bo, no, per mi, però sí que és veritat que al llarg dels anys et trobes amb prejudicis, amb paraules que, si més no, estàs en una edat molt complicada i això pot fer que canviïs el teu pensament. Que si tu estàs pensant, per exemple, estudiar i tens una il·lusió o estàs motivada a això, que depèn quins comentaris et puguin fomentar el dir, doncs mira, em deixo guiar per la visió que tenen de la comunitat gitana dins de l'educació.
Clar, això és molt... És molt trist, no?, que diguis doncs, que al final la percepció d'una altra gent, no?,
sí,
les seves idees, encara que no siguin de veritat ni reals, et pot acabar frenant, no?, sí, els teus somnis, les teves il·lusions.
És així, és, que, és el que dic, no?, estem en una edat molt complicada, que encara no ho tenim clar, el que volem fer, només tenim una idea, no?, i...
Com tots
i
els joves, eh?,
sí,
normal,
i a vegades
difícil.
Que... no ho reforcen, sinó al contrari. Moltes vegades et posen molt més impediments, bueno, tenen prejudicis com bueno, és que si acabaràs casant i tindràs nens molt jove, i bueno...
Que avui hem descobert a quatre gitanes i que totes s'han casat a partir dels 20 anys, eh?
Sí,
algunes
exactament,
fins i tot amb 40, o sigui que...
Sí, sí, que això va canviant, però...
Va canviant
que
és, aquesta mirada.
Són paraules i prejudicis que
fan mal,
que fomenten que tu no tinguis la mateixa força per dir, bueno, vull agafar aquest camí.
Uh-huh. Per això, doncs, és important, no?
Sí.
Doncs, tenir aquesta força, aquesta igualtat,
sí,
d'oportunitats que la resta. En el teu cas, Esther, explica'ns a quina escola, a quin institut, la universitat, com ho vas viure, no? Si vas trobar doncs, dificultats o no, o fins i tot si alguna vegada doncs, vas preferir fins i tot no dir que eres gitana per doncs, aquesta por, no? Doncs, aquests comentaris, com ens explicava ara l'Aida, no?
Pues, en el meu cas personal... És tot el contrari a la meva companya. Jo mai m'he trobat cap tipus de prejudici per la meva ètnia. Vaig anar a una escola aquí a Sabadell concertada. Potser això també crec que m'ha afectat molt positivament. Des de que jo vaig estar a primària i a l'ESO sempre em van dir que estudiés, que seria el meu futur.
Quina escola vas anar?
A la Ramar.
Uh-huh.
Llavors jo crec que això va ser molt positiu per mi.
També això et va ajudar, no? Fins i tot doncs,
molt,
a, això, a continuar els estudis que has fet pedagogia, no? Potser aquesta facilitat.
Sí, perquè des de l'ESO ja em van fer orientació i sempre em van enfocar que estudiés, que podia, que ho fes, que no em quedara a casa sense fer res, que em donaven aquesta oportunitat i jo em vaig sentir molt orgullosa. També des de, per part de la meva família sempre m'han recolzat moltíssim i això a mi m'ha donat molta força per estudiar. Després de l'ESO vaig començar batxillerat i vaig acabar fent pedagogia perquè pensava que quedar-me amb un batxillerat pues, no faria res. Llavors tenia moltes ganes de dedicar-me al món de l'educació i estic molt contenta d'haver fet la carrera i ara poder dedicar-me a aquest món i ajudar també els nens gitanos que segueixin a estudiar, fomentar l'educació, que penso que és molt important, que sense una bona educació el futur pues, costa moltíssim. I també dir que em segueixo formant, he fet ara un màster, ho he acabat fa poquets dies i estic molt orgullosa de ser una dona gitana i poder estudiar.
Estàs treballant ja?
Sí, estic treballant.
A on?
A un institut d'aquí de Sabadell, a l'Agustí Serra.
Contenta?
Moltíssim. Costa, és difícil, però estic molt contenta.
I a més és el que deies, que l'educació no, és el motor per transformar aquesta societat i és molt necessària doncs, aquesta transformació, aquest canvi. Jairo, en el teu cas, què et va passar? Vas de deixar d'estudiar i després vas dir m'he equivocat, vull tornar i ho vull provar. Què et va passar?
Jo ara mateix tinc 29 anys, estic casat amb una dona gitana, tinc una filla de 4 anys, però penso que mai és tard per fer això, no? I el que me va passar a mi és que en la meva família no hi ha cap referent educatiu, però sí que he tingut molts referents a nivell de valorar el coneixement, no? Jo a la meva família veia, per exemple, com com tenim, hi ha persones amb moltes capacitats, amb moltes competències, però que no estaven acompanyades de la formació, no? I a mi això em va donar molta ràbia, perquè després deia, però si aquesta gent pot ser gent que en un procés de selecció se donarien de cops per agafar-li, però no tenen el traç educatiu. Vaig dir, jo tinc que fer. Però als 18 anys vaig fer un grau mig i vaig començar a treballar. Vaig començar a treballar. I vaig arribar fins a fa 3 anys que vaig arribar a la decisió de que era el moment d'agafar el que havia deixat a mitges, no? I que era els estudis superiors a la universitat. I vaig parlar amb la meva dona, inclús amb la meva filla, li vaig comentar i m'estan ajudant a nivell familiar una passada. Una Clar. Passada i rebent
tot el suport força, necessari, no? I la força. Doncs, com veiem avui, doncs, coneixent el cas d'aquests 3 joves, digues.
Jo no vull deixar de comentar que encara que jo hagi tingut alguns prejudicis i de més, jo a dia d'avui, si estic estudiant, és gràcies a una psicòloga d'aquest institut on vaig anar, que va ser de les úniques que van apostar per mi.
Que et va acompanyar
i et va
guiar.
Em van motivar, si realment em volien que fos, volien que fessi un PQPI, que es deia abans.
Sí, sí, sí.
I bueno, aquesta psicòloga sí que va treballar amb mi i va fer que a dia d'avui doncs estudiés per treballar, igual que ella va fer amb mi, de la mateixa manera.
Doncs una salutació per
sí,
ella, no?
Vicky.
Per la Vicky, i una abraçada ben forta, sort d'aquests mestres que ens ajuden, que ens acompanyen, no?
Sí,
i
no,
que
gràcies a ella, doncs mira, d'un PQPI que em deien, grau mig, grau superior, prova d'accés, la universitat, i bueno, sí que hem de creure amb els joves.
I tant. Parlem dels estereotips. Aneu al vostre rotllo o us costa integrar-vos, com habitualment es diu?
Va ser molt dur l'etapa, almenys la meva, perquè jo vaig anar a una escola pública on hi havia molts alumnes que eren gitanos, i una escola amb molta immigració, amb moltíssima diversitat, que ara li poso molt, un valor afegit brutal, però en aquest moment era com una escola d'allò que no, que la gent no volia principalment apuntar els seus fills a aquest tipus d'escoles, no? Però després el salt a l'ESO, a l'institut, sí que hi havia molts prejudicis, i haig de dir que no per part dels alumnes, sinó per part dels professors. I tenir 14 anys o 15 anys i escoltar d'un professor com deia qualsevol cosa dels gitanos, i tu estaves com a alumne, això et feia molt fora de l'ambient, no? Això te portava a això que estàvem parlant de... Això no és per als gitanos.
Et condiciona, clar.
No senties això com part teva, no? Entenc perquè molts gitanos i moltes gitanes es queden a mig camí, perquè jo era una persona amb que aquest sentit ho portava molt treballat, però temes d'higiene, bromes d'higiene, fent xascarrillos sobre els gitanos, i estàs tu com a gitano ahí endavant, no? Que et quedaves fet pols. Però crec que ara mateix, com som més, tenim molta més força a l'hora de reivindicar tot això, no? I no des de la lluita, sinó des del coneixement. Si no saps sobre mi, coneixem.
Clar, abans de jutjar, no?
Sí.
Intenta doncs preguntar, informar-te, i després ja opinaràs.
És que són estereotips que els veig molt antics, per al segle on estem i els avanços on estem, en l'era de la comunicació i del coneixement, que encara siguin els mateixos estereotips que fa 4 segles.
Per això doncs avui també volíem trencar, no?, part d'aquests estereotips, com per exemple que les dones sempre es queden a càrrec de la casa, no?, que doncs algunes noies gitanes us treuen del col·legi a una edat molt primerenca, o que esteu menys alliberades i alliberats a l'hora doncs de triar la vostra sexualitat o la vostra orientació sexual. Què en penseu de tots aquests tòpics?
Sí que és veritat que la cultura gitana és una cultura de molts anys enrere, i hi ha moltes coses que tenen, moltes peculiaritats que sí que són antigues i poden ser pensaments que avui dia no encaixen del tot. Però això va canviant. Igual que la societat canvia, també canvien els pensaments. Nosaltres, bueno, jo per exemple, de cara a la meva família, sí que al principi va ser una miqueta... la nena estudiarà, anirà a l'institut, farà això, farà allò, però una vegada ja estàs dins, veuen el que és, veuen que és, són oportunitats de futur, de viure, de poder viure millor i bueno, de poder formar-te bé, perquè si jo em formo bé, que jo sóc gitana, podré defensar el meu poble d'una millor manera, no? I bueno, jo crec que això va canviant i a poc venim amb força els joves d'aquesta
generació.
Sí. Digue'ns.
Jo, en el meu cas, en aquest moment, em sento una mica la més rara dels meus companys, perquè jo mai he tingut que lluitar amb prejudicis per la meva ètnia, potser per l'escola a la que he estat, potser al ser concertada sí que canvia una mica el pensament. Jo era l'única persona gitana que havia a l'escola, però mai m'han fet cap comentari negatiu, mai he escoltat res que em pogués afectar negativament, i és això que els professors, tant els meus companys també, sempre m'han recolzat molt, i jo puc dir que mai he tingut cap comentari negatiu per la meva ètnia. No he tingut que lluitar en cap moment.
Doncs aquest és un missatge molt positiu, també.
Des de l'escola a la que jo he anat s'han fet molt bones pràctiques.
Això vol dir que alguna cosa també està canviant, que mica en mica, no? Suposo que vosaltres també, no sé si teniu aquesta sensació de que sou la generació que farà també canvis, mantenint les arrels i aquestes tradicions, però que també fareu un canvi, no? Respecte als vostres pares i als vostres avis.
Nosaltres, Raquel, bevem de la mateixa font del tio Manuel, dels oncles que han estat abans al programa, no? Som els mateixos, no? Som la versió 4.0 o com se digui ara, no? Però la nostra arrel continua estant on ells...
Amb la vostra bandera, la llengua, no? I la vostra identitat i tradicions.
Ens sentim molt orgullosos de ser gitanos. Fem una reivindicació d'això des del coneixement i no del sí perquè sí, no? Coneixem la nostra història, coneixem l'actualitat i volem portar i volem que això es conegui a nivell de tota la societat. Sí que és cert que nosaltres trobem que la nostra comunitat ara mateix es troba en una transició, sobretot la gent més jove, perquè venim d'una època on se'ns privava de moltíssimes coses. Ara sentim que tenim més drets i això nosaltres el lluitem i fins on faci falta.
I com veieu el futur del vostre poble, no? Perquè sou la generació d'internet, no? De la globalització. Això us preocupa? Creieu que potser d'aquí uns anys costarà més mantenir algunes tradicions? Com ho veieu?
Bueno, jo penso que canviarà perquè evidentment nosaltres canviem i la societat també canvia amb nosaltres, o sigui, és així. Però bueno, jo crec que també hem de treure alguna cosa bona d'això, i és que ara mateix estem arribant a llocs i a conèixer diferents maneres de fer que abans potser no podíem. I llavors jo penso que encara que canviem...
Pot ser per positiu.
Sí,
no?
Tindrem la nostra essència i jo crec que és el més important, no? No oblidar-te d'on vens i de què ets.
Jo crec que les nostres arrels seguiran estant de la mateixa manera en el nostre interior. Tots ens sentim molt identificats amb la nostra comunitat i això mai es deixa de banda, però sí que penso que igual que la societat avança, els gitanos també estem avançant, i el tema de la globalització, de l'internet, les redes socials ens afecten positivament, poden ser avanços per a la nostra comunitat, i aquestes eines que actualment tenim s'han d'aprofitar positivament, tant a l'àmbit de l'educació com a nivell de l'accés al món laboral, i penso que sí que és positiu.
Al matí, amb Raquel García.
I continuem en aquest programa especial des de la plaça 1 de maig parlant amb els joves que canviaran, transformaran també part de la seva comunitat mantenint les seves arrels, la seva identitat, com ens explicaven. I ara doncs els hi volia preguntar a la Maria, a l'Ester, a l'Aida i al Jairo, què els hi sembla els programes aquests que fan moltes vegades de televisió, com per exemple els Gypsy Kings. Us agraden? Què en penseu?
Bueno, no ens fan molta justícia, jo crec. Jo ho veig com un reality, bueno, ho venen com un reality, no? Però crec que per mi són actors, l'estan fent així d'aquesta manera. Hi ha coses que tu veus de les famílies que et pots sentir identificat, però unes altres no. Uh-huh. En aquestes altres pot ser que a nosaltres ens doni una miqueta de vergonya el dir, bueno, és que s'està representant la meva comunitat d'aquesta manera, i no tots som així, no? I això també moltes vegades fomenta molts més prejudicis i una mirada una miqueta més fosca a la comunitat. Però bueno, jo, per exemple, jo hi ha moltes vegades que ho veig i de més, i m'ho prenc així, com que són actors i estan per això, per fer-nos reir, bueno,
per fer riure, sí, per mantenir les audiències, no? En el vostre cas, què en penseu d'aquests programes? Mantenen tots aquests estereotips o no? També ajuden en part a conèixer part de la vostra realitat?
Jo també he vist de vegades els programes i sí que penso que hi ha trets que no són característics, que personalment no m'agrada. És més, penso que aquest programa, bueno, aquest tipus de programa, és com una espècie de comèdia, de passar l'estona, sí. Ho veig... I penso que de vegades doncs no ens afecta positivament, perquè hi ha moltes coses que no ens identifiquen a la comunitat, que no tots els gitanos som de la mateixa manera, i llavors hem de trencar estereotips i que no tothom ens conegui com mostra aquest programa, perquè la realitat no és aquesta. Dins de la comunitat gitana jo penso que també existeix molta diversitat i que no ens han de tatxar, per exemple, per veure un programa o com es mostra en aquest programa. Llavors, a mi pues, no m'acaba d'agradar.
Diversitat com la que ara hi ha en aquesta plaça, que estan sortint ara els nens de l'escola i cada vegada sí. Hi ha més vida en aquesta plaça 1 de maig.
Doncs a mi no m'agrada res, tal qual. No m'agrada. És més des de la Fundació Secretaria Gitano, que és on molt de nosaltres treballem, hem reivindicat molt el control sobre aquest tipus de programa, no? Perquè no per el propi programa en si. Si estem parlant que la comunitat gitana té una lluita contra els estereotips i els prejudicis, un programa d'aquest tipus no fa cap favor a aquesta lluita. És més, tornem enrere i tornem a posar el focus precisament a tots aquests termes contra els que els lluitem, no? Uh-huh. Si tinguéssim la capacitat de veure aquest programa com un La que s'avecina o un Polònia, val, perfecte, no hauria cap problema, és un programa
que mostrés més la diversitat, no?, que avui hem conegut.
Sí, però que és que després aquest tipus de programa té efecte a la societat. Després pregunten, i la teva boda va durar 4 dies? No, va durar un, perdona'm, i com la de tothom. I coses
bueno, la meva va durar 3,
No? I que té efecte perquè la gent, la societat en general no té un coneixement ple de la comunitat gitana, i quan hi ha forats de coneixement l'omplim amb el primer que ens arriba, que en aquest cas és... Gypsy King, Palabra de Gitano o una altra cosa que vulguis.
No s'ho prenen com un programa d'entreteniment, com
no.
Pot ser La que s'avecina i de
no.
Més, que això és una percepció de cada persona. Jo, per exemple, si ho veig des d'aquesta mirada, uh-huh. No? De que, bueno, no és un reality show, perquè no és un reality, sinó que, bueno, són actors que estan allà per fer entreteniment.
Sí, però per exemple, quan jo veig homes i dones i viceversa, uh-huh. Jo no penso que tots els paios són com homes, dones i viceversa.
O sigui, sí.
D'altre lloc, quan veuen Gypsy King, pensen que tots els gitanos sí. Són com els Gypsy King. I aquí hi ha un
això és erroni.
Un tema de desconeixement, penso.
Totalment, per això és important el que dèiem, no? Aquesta informació. El que fem ara, clar, és tancar aquesta taula, aquesta tertúlia de joves. Moltíssimes gràcies a tots tres. Us agrada la pizza?
M'agrada moltíssim.
Doncs molt atents, perquè ara en Pau Duran ens descobrirà tots els secrets de la pizza en un establiment d'aquí, del barri de Can Puiganer. Pau Duran, bon dia.
Bon dia de nou, Raquel. Doncs mira, estic en una pizzeria que gairebé té l'edat dels contratulians que tenies ara, o com a molt un any amunt, un any avall, perquè també és major d'edat ja aquest establiment, la pizzeria Llanera, aquí al mig del barri de Can Puiganer. He arribat massa d'hora, saps? Jo pensava, aviam si em trobo alguna pizza feta, allò que dius, oh, aviam si podem tastar alguna cosa, però he pillat el Miguel, com aquell que diu, con las manos en la massa. Si ho mireu al Twitter veureu que us he posat un vídeo de com està remenant la massa. Compte, perquè oblideu-vos de màquines d'aquelles, no, amb els seus braços, que déu-n'hi-do quins braços que té el Miguel, remenant la pizza, la massa per fer la pizza a mà. I ara vull que ens expliqui una mica els secrets d'aquest establiment ja tan mític del barri. Miguel Blas Santiago, bon dia.
Buenos días.
Bueno, te he pillado con las manos en la masa.
Nunca mejor dicho.
Oye, 19 años en el barrio, son muchas pizzas servidas, ¿no?
Muchísimas, muchísimas. Y las que quedan.
¿Tú cómo aprendiste a hacer pizzas?
Pues yo empecé con 14, 15 años. Mi padre el que me enseñó a hacer todo lo que hago hasta hoy en día. Y las pizzas pues empecé con 14 años y nada, hasta hoy en día, que ya llevan 19 años haciendo.
¿Y él te dijo alguna vez de dónde lo aprendió?
Él aprendió de otro, como un italiano creo que era o algo así, hace muchísimos años. Pero yo incluso antes de que yo naciera él ya sabía hacer pizza. Hace mucho, mucho.
Qué fuerte. A ver, describimos un poco el local. Tienes aquí una sala donde la gente puede encargar el tipo de pizza que quiere, de los que ofreces, un poco los clásicos, ¿no? Margarita, marinera, cuatro quesos, tropical, cuatro estaciones. Y entonces, una vez tienes todos los productos preparados para montar, tienes un horno de dos bandejas, ¿no? ¿Qué tardas más o menos hacer las pizzas?
No tarda mucho. Esto es un horno de piedra. ¿Vale? Esto es una piedra lo que hay dentro y se hace la pizza encima. Son dobles, siempre entra una pizza y luego se sube abajo para acabar de hacerse. Luego aquí, aparte de las pizzas que tenemos, son algunas inventadas nuestras, o sea, nuestras, son muy especiales algunas. Es todo fresco lo que servimos, todos los días se hace la masa, todos los días se corta embutido, todo es fresco, todo. Y se hace todo al momento y delante, para que lo vean. Las pizzas se hacen delante de la gente para que pueda apreciar cómo se hace desde el principio hasta el final.
Para que vean que no hay trampa ni cartón.
Eso es, ahí está, eso es.
¿Cuál es la reina? ¿Cuál sale más?
La que más se vende es la que se llama caprichosa. Esa es la preferida casi de todos.
Jamón, bacon, champiñón y salsa blanca.
Eso es. En vez de un tomate lleva como una nata. Y entonces algo un poquito especial así con un gusto buenísimo.
¿Cuáles son las horas que dices? No vengas aquel rato porque estoy...
Entre los fines de semana, lo que son viernes, sábado y domingo, a partir de las 8:30 ya empieza la faena y si quieres una pizza tendría que esperar una hora y media, incluso casi dos a veces. Por eso tenemos un número de teléfono, la gente nos llama con antelación y nos la pide para la hora que la quiere tener servida. Y entonces intentamos hacerlo lo mejor posible.
¿Y tú sabes cuántas pizzas haces al día?
Eso depende. Entre semana normalmente pues podemos hacer entre 20 y 30 pizzas tranquilamente cada día y luego los fines de semana pues podemos irnos a los 50 y para arriba.
Miguel, volveré otro día.
Cuando tú quieras te he invitado a lo que quieras.
Que estén las pizzas hechas.
Eso es por la tarde. A partir de las 7 yo ya estoy abierto.
Muchas gracias por atendernos.
A ti, muchas gracias.
Raquel, no ens ha sortit bé avui la cosa, eh? Hem de tornar una tarda amb la calma, sense tanta feina i que puguem venir aquí a desgustar les pizzas del Miguel a la pizzeria Llanera de Can Puiganer.
Doncs digue-li que prenc nota i que vindrem a tastar aquestes pizzas perquè m'he quedat amb les ganes de saborir-les. Tot l'equip, em sembla que tot l'equip del matí. Una abraçada, Pau, i vine cap aquí que ara ja tancarem programa amb una sorpresa molt especial.
Vinga, fins ara.
Fins ara. I aquesta sorpresa molt especial és que ens acompanya Juan Quintana Cortés, que doncs hi reivindica molt les seves arrels, la seva cultura també i el respecte. Bon dia, Juan.
Buenos días.
A veure, explica'ns, perquè tu vas decidir doncs, a començar no?, en el món de la música, explica'ns una mica la teva trajectòria no?, i fins i tot el videoclip que vas fer amb uns nens, també molt reivindicatiu, molt potent.
Moltes gràcies. Bueno, pues yo empecé a esto con mucho gusto, empecé porque quería reivindicar los valores de donde vengo, ¿vale? Y lo que es mi etnia, y quería representarlo con una canción contra las actitudes racistas que ha tenido a veces las personas y demostrar que todos somos iguales y que porque soy gitano tengo mi orgullo y tengo mi valor, ¿sabes? Igual que tengo mis sueños y mis aspiraciones como cualquier otro tipo de persona, que me merezco estar en el camino que otro puede estar y me merezco estudiar lo que el otro puede estudiar. Y entonces yo quería presentarlo con esa canción.
I explica'ns de què parlen les lletres de les teves cançons i per què has triat, no?, també el rap com a estil musical.
Mira, si te digo que fue escogido intencionalmente, te mentiría. Todo fue inspiración. O sea, yo no estaba pensando en ese momento, ay, qué malos que han sido conmigo, que también lo pienso a veces. No, fue inspiración propia y comencé a escribir.
Para sacar la rabia, ¿no?
Sacar toda esa impotencia que te provoca el racista. Me siento libre. Todo lo que pueden llegar a hacerte las personas daño con según qué palabras, solamente por nacer donde has nacido y crecer donde has crecido. Y ser lo que eres, que eres un orgullo. ¿Por qué tienes que ser así? Eso es una impotencia que yo sentía en ese momento y que muchas personas de mi etnia y de otras etnias lo sienten. Pues entonces yo quería expresarlo con palabras y sobre todo con ritmos. Uh-huh. Y eso es lo que he hecho.
¿Y quién te guió? O sea, ¿quién va acompañar, no?, per trobar doncs aquests ritmes en aquest món de la música, no?, que no és fàcil.
Sinceramente, en mi etnia no es que podemos hacer de todo, pero no es algo muy habitual. Hacer rap, ahora más, ahora muchísimo más. Pero cuando yo empecé, que hace ya unos 6 años, para nada, era tan normal un gitano rapeando. Lo que pasa que como fue saliendo poco a poco y todo, pues se rompieron las expectativas y fuimos haciendo poco a poco. Y bueno, guiarme, mi familia siempre me ha apoyado, mi gente siempre me ha apoyado. Y bueno, y gente que no está, pues está, ha sido lo que más me ha apoyado del mundo. Así que todo es para ellos. Y sobre todo, Dios. Ya está.
Que también te acompaña, ¿no?
Por supuesto que sí. Que el camino que me ponga, voy a, el camino que voy a seguir.
Y digamos también si et sents orgullós de ser gitano.
Por descontado. O sea, no hay palabras para demostrarte el orgullo que siento al decir soy gitano y que he nacido de una madre gitana. Ese es el orgullo más grande que tengo en mi corazón. Soy persona y soy gitano. Y estoy orgulloso de ello, por supuesto.
Doncs ara tenim moltes ganes d'escoltar-te. ¿Et prepares? Pues digue'ns què és el que ens cantaràs, repassaràs.
Pues, mira, voy a hacer una improvisación, ¿vale? Y si a alguien del público le gustaría darme una palabra, alguien de todas esas personas tan simpáticas quieren darme una palabra, pues...
Mira, aquí tenim molts joves, no? Tenim aquí 3 nois que estan fent de públic i que et diguin alguna paraula. Va, penseu alguna paraula.
La primera palabra, pues, va a ser, mira, por ejemplo, el Pau.
Orgullo.
Orgullo. Suéltame el beat, por favor. Yeah. 8 de abril. Yeah, yeah. Ser gitano es algo precioso. Soy gitano calor y estuve lo orgulloso. Lo canto de corazón para demostrarlo que lo amo. Así que estamos todos unidos aquí, levanten sus manos.
Farola.
Hablamos de farola. Simplemente farola, la palabra me la diste tú. Mira, farola es la palabra que me has dado tú. Farola ser gitano porque mi vida ha encendido una luz. Siguiente palabra, por favor.
Diversidad.
Hablamos de la diversidad. Mira, si podemos hablar un poco de la diversidad, es el orgullo que sienten los gitanos al estar en la universidad.
Humildad.
Hablamos de la humildad. La verdad es que la humildad a mí me sirve. En mi corazón yo ya puse la tilde. Humildad. Los gitanos sin el amo humilde. Vámonos. Vamos, otra palabrita por aquí. Yeah, yeah, yeah.
Alegría.
Hablamos. Soy gitano aunque no sea moreno de piel. Es un orgullo el que llevo dentro, él. Simplemente en esto pongo nivel. Me regalo con la radio Sabadell. Yeah, yeah. No, no. Mira, ahora voy a soltar yo un poco de mí, ¿vale? Mira. Me crié con las ganas de cambiar todo el mundo que me envolvía. Para cantarlo y hacerlo con alegría. Soy lo que soy. Y eso es lo que yo digo. Y tengo gente castellana que son mis amigos. Da igual de dónde eres y da igual dónde vienes. Tu orgullo y tu forma de ser, eso es lo que tienes. Te canto lo que siento y te canto lo que digo. Sea donde sea, siempre vas a ser mi amigo. El gitano es alguien que se quiere y se le respeta. Pero también te voy a querer aunque vengas de otro planeta. Muchas gracias.
Doncs el Juan Quintana, també doncs, a Cortés, demostrant, no?, i trencant estereotips, que moltes vegades es parla molt dels gitanos, del duende, que jo sóc superfan del flamenc i també m'encanta, però que també doncs, avui hem pogut descobrir, no?, que també es pot expressar tot aquest sentiment amb altres estils musicals. Moltíssimes gràcies, Juan.
Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
Igualment, que vagi molt bé. I a veure si un dia t'animes i vens a l'estudi.
Por supuesto. Dios bendiga a todo el que me está escuchando. Gracias.
Pau, s'ha acabat el programa. Ha passat molt ràpid,
molt
eh?
Molt ràpid. Super, super ràpid ha passat aquest programa. Ha sigut una cosa de pim-pam i se'ns ha acabat ja.
Com ens agrada sortir de l'estudi?
Molt.
No?
Molt.
Trepitjar el carrer, explicar les coses des d'allà on passen, descobrir tota la riquesa, tota la diversitat que hi ha a la nostra ciutat i avui trencant molts estereotips.
Trencant estereotips, posant focus on normalment no trobem l'espai de l'opinió contraposada, d'una cosa que hem sentit, a veure què en pensen des de l'altre racó, de la gent que se sent a vegades assenyalada i no té l'oportunitat d'expressar-se. Doncs jo penso que era important avui venir a Can Puiggener, donar la veu i extendre aquesta invitació a que pugui tornar tothom qui vulgui a Ràdio Sabadell a dir el que vol explicar, a dir el que pensa i a renovar una mica aquest llaç de comunicació que penso que hem establert avui, que és molt xulo.
Que és molt important. I a tots vosaltres us recordem que des de les 4 fins a les 8 del vespre a la plaça de l'Imperial hi haurà una carpa informativa de totes les entitats del poble gitano i a les 5 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament es farà l'entrega de la bandera del poble gitano a la nostra ciutat, que a més doncs, es veurà present fins al dilluns al matí. I a les 6, al Cinema Imperial, la projecció del film Camarón, Flamenco i Revolución. També una cita ineludible, imperdible. Moltíssimes gràcies, Pau Duran, i també una abraçada molt, molt forta a la Bea Aguilar, des dels Estudis 1 de Ràdio Sabadell, a la Mireia Sanz, i també al Toni González, a la Rocío García, a Sof Muñoz i a en Robert Escusa, i a tots els companys d'aquesta casa, que sense ells no seria possible mai fer aquests programassos. Que vagi molt bé i bon dia a tots els oients. Ens retrobem dilluns a partir de les 9 del matí amb Mireia Sanz. Mentrestant, que gaudiu de les coses boniques que ajuden a superar reptes i entrebancs.